Ja tenim a l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real. Víctor Vicedo, bon dia, ell és el president.
Bon dia, Susana, bon dia a tots.
I Pepe Llop, vicepresident, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Hem rebut una nota de premsa de la Unió de Ramaders i, Ramaders i Llauradors, on denuncien que han trobat, és el quart any consecutiu que troben taronges i llimes impregnades d'eixe pesticida que no deixen gastar, i diuen que són provenents de Sud-àfrica i d'Argentina.
Bueno, en primer lloc, felicitar a Carles Peris i la Unió per aquesta denúncia, per supost. Uh-huh. Són anàlisis de taronges ja en lineals, no? Suposo.
Sí, sí.
Vale. Efectivament, sabem tots per els anàlisis que fa la mateixa EFSA en frontera de que se detecten matèries actives que estan prohibides en la Unió Europea, tant de Turquia com d'Egipto, com de Marruecos, com de Sud-àfrica, com d'Argentina. I sabem en quina proporció inclús cada país peca. La quantitat de cítrics que s'analitzen en frontera és aproximadament un 5%. Luego, si en aquest 5% s'encontra diguem, productes prohibits en la Unió Europea que no estan permitits i que tenen un límit màxim de residus en l'entrada i se superen aquest límit màxim de residus, pues en l'altre 95 també hi ha una quantitat de cargaments que han passat i que no han sigut analitzats i que òbviament estan en els lineals. Entonces, a part de la denúncia de la Unió, jo el que vull és que la gent siga conscient que en aquests percentatges, que en aquest 5% que s'analitza en frontera se capta residus, pues en aquest mateix percentatge està en els lineals, perquè no s'analitza tot el que ve a Europa en frontera, perquè seria impossible. Tots els cargaments no s'analitzen.
La llei de la quema de residus ja han reconegut que no és com volien aplicar-la, no? Els han fet cas.
Bueno, jo vaig entrar en lo general i Pepe entrarà en el detall de la llei, perquè a ell li agrada més llegir la legislació que a mi, no? Anem a veure. Efectivament, ha hagut una sessió parlamentària en el qual s'ha votat l'anul·lació del artículo 27.3 de ixa llei, en la qual que és de residus en general i en la qual se posava a la poda com residus agraris i que per supost el 27.3 dia que con caràcter general no se poden realitzar quemes agràries en tu pròpia propietat, no? Entonces això és un destarifo total, però més destarifo era inclús que més avant dia que això era falta grave i que la multa estava entre 100.000 euros i 3.500.000 euros. O sea, és que jo hi ha desproporció entre el que és la falta i el que és la pena. Això no s'ha tocat tampoc, això seguís ahí. Però és que, a més, com a falta grave, que tampoc s'ha tocat, seguís la quema agrícola. És a dir, que no només n'hi ha que tocar el 27.3, n'hi ha que tocar també el 108, que és el de les penes.
Clar, perquè el que s'ha derogat ha sigut la quema de restos de poda.
Perdona, en este moment sí. Seguís vigente, no s'ha derogat absolutament res.
Està aprovat, sí.
Perdón.
Però perquè està votada i aprovada per majoria.
No.
No estarà publicada, no, però el sí no. Se vota i s'aprova.
Estem en un procés de desenvolupament parlamentari, en el que s'està debatint és la llei de gestió de la nova PAC, que està pendent d'aprovació. Uh-huh. I aquesta llei, a proposta del PDeCAT i de Ciudadanos, se va fer una esmena per a suprimir l'apartat 3 de l'article 27. I, efectivament, se va aprovar.
Claro, para revertir la prohibición de quema de residuos vegetales.
En un procés parlamentari que hasta que no s'aprove la llei que incloga o no ese tema, que l'incluirà, hasta que no s'aprove i se publique, seguís vigent. Però ho dic simple i llanament per posar les coses en el seu punt. Estem en un procés en el
sí, que... vostè me diu que si ara cremaren serien denunciats.
La llei...
No perquè n'hi ha una interpretació en la Comunitat Valenciana, però aquesta interpretació no deixa de ser una interpretació i bueno, la Guàrdia Civil del Seprona és nacional, entonces podria haver un conflicte de llei, no? Yeah. Però en principi ningú se posa ahí, la interpretació s'està portant a terme.
I on vaig és que estem en un moment en el que, per exemple, a nivell nacional, pues, la gent s'està plantejant sembrar totes les sembres d'hivern, etcètera, etcètera. Per això hi ha que preparar el terreno i per preparar el terreno en ocasions hi ha que fer cremes agrícoles. I aquestes cremes, avui per avui, seguissin legalment, estan prohibides. Entonces, independentment d'aquesta matisació que estem en, probablement estem en vies de solució.
Sí, era una enmienda que per a que llevaren que va ser votada per majoria. Però vostè...
No va haver ninguna oposició. No va haver ninguna oposició. Tots van apoyar. Tots van apoyar, lo qual no deixa de ser un reconeixement de que les lleis se fan en els peus i no en el cap. Perquè una llei que està feta en el mes d'abril, se va publicar el 10 d'abril, que va interrompir totes les faenes de crema, per exemple, en cítrics,
sí,
en tot el que això significa de no actuació per aconseguir aquesta producció que tindríem que tindre i que per una sèrie de qüestions, a lo millor també ha influït això, no tenim en aquest moment. Hem tingut una modificació per aquesta nota interpretativa i ara resulta que estem marejant o seguint marejar la perdiu, n'hi han algunes coses que deixen la cosa a mitges. No és l'article 27, apartat 3, el que hi ha que eliminar. En el que són les definicions que conté la pròpia llei, en l'article 2, en l'apartat A-O, seguís considerant-se com a residus agraris i silvícoles, són residus i en conseqüència entraran dins de l'àmbit d'aplicació de la llei de residus, que per cert en la llista europea de residus, que és la decisió 2014-955 de la Unió Europea per decisió de la Comissió Europea, no està contenida com tal residu i en canvi en la legislació espanyola sí que la incorporem. I també se tindrà que rebatir i derogar dins de l'àmbit d'aplicació, se tindrà que excluir de l'àmbit d'aplicació els residus agraris i silvícoles que, si no se lleven, seguissin estant incluïts en l'àmbit d'aplicació i, en conseqüència, serà d'aplicació no aquest article, però sí totes les sancions, per exemple, com se referia Víctor. Entonces, estem en camí, s'ha fet d'incidència en l'article 27, en l'apartat 3, però tot el que incidís en els residus i restos de poda o restos agraris i silvícoles, considerar-los com a residus, és bàsic i fundamental l'eliminació de què és un residu, com si fos un plàstic o com si fos mercuri. És un subproducte d'un procés que s'elimina dins del mateix procés. Que s'elimina dins del mateix procés.
Un segon i avant, vull matisar una cosa, per sintetitzar el que està dient Pepe. O sigui, que no sol és... O sigui, ahir s'ha fet una eliminació del 27.3, que, per cert, nosaltres, en una carta que vam fer com a Federació Nacional d'Associacions Independents, demanàvem l'eliminació d'això, però també demanem l'eliminació de residu de la poda agrària, perquè si no s'elimina com a residu, en l'àmbit d'aplicació de la llei segueix sent un residu, i això és una llei de residus. I si no s'elimina l'apartat que diu que cremar llenya és una falta grave, i no s'elimina que la sanció és de 100.000 a 3.500.000 euros, pues, vull dir jo que encara que s'elimina només l'apartat 27.3, seguim igual. O sigui, que el que n'hi ha que dir d'una forma així molt clara és que la poda agrària no és un residu agrari.
Los restos agrarios. Perquè,
vale.
I a més, sí, tinguem en compte una cosa, que estem parlant d'algo que només afecta a 900.000 explotacions agràries i, a més, En este país ni han 12 millones de hectáreas de cultivos herbáceos que todos dicen restos agraris. Y esos restos agraris siempre o s'han cremat o s'han subsolat, s'han eliminat d'una forma u altra dins de la mateixa parcel·la. I aquests 12 milions d'hectàrees de cultius herbàcies i els 5 milions d'hectàrees de cultius lenyosos representen només 6.024 vegades el que és la superfície agrària de Villarreal, perquè ens donem compte de què dimonis estem parlant.
Sí, però és que el que se vota és el text legislatiu per a revertir la prohibició de la quema de residus vegetals en el entorn agrari que establece Llei de Residus i Suelos Contaminats. És a dir, sí que parlen i sí que diuen... Si el que se trata és de revertir la prohibició de la quema de residus vegetals en el entorn agrari, és el que volem. És a dir, realment el que no se vol en el entorn agrari és que se creme el pot de plàstic, a lo millor que porta algun component per al el terme. Però realment sí que s'ha tractat d'aquest tema i el text legislatiu és per a revertir la prohibició de quema de residus vegetals en el entorn agrari que establece la Llei de Residus i Suelos Contaminats. Sí. Si aproven això no tindrem problema.
Però després matisa que el que s'elimina o volen eliminar és l'article 27.3.
Vale. Però el que hem d'anar és al text legislatiu i aquest text és el que legisla i s'elimina.
Aquest text és el text de les condicions de gestió de la nova PAC en la que per aplicar els beneficis de la PAC se tindran que complir tota una sèrie de coses. Entonces,
han logrado incorporar una enmienda transaccional votada por la mayoría del Congreso de los Diputados al texto legislativo para revertir la prohibición de la quema de residuos vegetales en el entorno agrario que establece la Ley de Residuos y Suelos Contaminados vigente para el pasado mes de abril.
En la PAC, para tindre ayudas de la PAC, te obligaba a no cremar. Y entonces, para revertir el que en la llei de gestió de la PAC no siga un impediment per accedir a les ajudes, el que tu tingues que cremar, com per cert hem cremat absolutament sempre i tant en secà com en frutals, etcètera, mos obligaven a triturar, mos obligaven a gestionar els residus. Entonces, si en esa llei de gestió de la PAC te obligaven a això, han revertit el que fa l'article 27, apartat 3, que castiga la quema de residus agraris i silvícoles. I jo el que estic plantejant és que per mi se me queda curta, perquè en la pròpia llei seguís definint-se com a residu els restos de poda i en conseqüència és d'aplicació la Llei de Residus, hi ha que traure de residu els restos agrícoles i silvícoles i en conseqüència hi ha que traure tot aquest tipus de restos de l'àmbit d'aplicació de la norma. Si no, és única i exclusivament haurem tret allò, però ho haurem tret diguem de rebot, perquè en la gestió de la PAC mos obligava a no cremar i ara no mos obligarà a no cremar. Podrem cremar.
Una pauseta de publicitat i anem a parlar dels problemes d'electricitat per als regants. No, el problema de la pujada de la llum per als regants. No problemes d'electricitat, que els regants no en tenen cap, és la pujada de la llum.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a AdLingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a AdLingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Porque ahora, por ejemplo, lo de la ley animal... I continuem parlant en l'Associació de Llauradors Independents de Villarreal, en Pepe i en Víctor. I anem a parlar d'eixa puja de l'electricitat, d'eixa puja energètica, que està castigant tant els nostres regants, no? Està tenint tants problemes a l'hora de pagar aquests rebuts de la llum, no?
Sí, per supost que està la cosa complicada, sobretot pels regants, no? Perquè
s'ha complicat per tots?
Sí, sí, per tots.
Perquè al final tots tenim que pagar, és dir, ens costa més cara la llum. Dona igual, el problema no és dels que tinga, l'altre dia van estar així, bueno, la societat de regants, els que tenen un pou, és que ara resulta que quan es ve el rebut de llum val 3 voltes més.
Clar. Mm-hmm. Mira, nosaltres ja saps que estem dins d'una federació nacional d'associacions independents, on hi ha sector primari, però també hi ha autònoms. Entonces, nosaltres, ante este problema de la llum, hem elaborat un escrit que hem enviat a la excel·lentíssima senyora doña Sara Aguesen Muñoz, secretària d'Estat de la Energia, que perteneix al Ministeri de Transició Ecològica. Sí. I en ese escrit, nosaltres li demanem que efectivament facin un esforç per baixar impostos. No? Nosaltres, per exemple, en el cas dels regants, pues volem que se suprimisca de la factura l'IVA pels regants, per lo que són els pous, perquè a nosaltres mos ha quintuplicat el valor de la factura. Entonces, només això ja supondria un abaratament, perquè no som empresa, no fem declaració d'IVA, i per tant, si mos lleven l'IVA i l'impost, pues mos ajudaria molt. Després també demanem la supressió de l'impost al tope al gas, que el tope al gas, des de luego, té una fecha de caducitat, que me pense que és abril, però ja veurem què s'inventen després, no? I el tope al gas no és ni més ni menys que com resulta que has topat el gas perquè no siga l'energia del gas la que marque el preu de la llum, pues després tu tens que compensar a les gasístiques per ixa diferència de preu. I entonces poses un impost dins de la factura que resulta que al final és la meitat de la factura de la llum. Entonces això és una barbaritat, no? I entonces aquest impost també entenem que hauria d'eliminar-se quan antes, que això pues, no és de recibo. I des de luego...
Que
pues,
només són perjudicats i estan demanant el que demana tot el món, i és que no seguien per l'extracció del gas, que és el que més costa treure, i per tant després fan una mitja i ens cobren la llum més cara. Però que vostès, que són la part primària, també estan afectats. És a dir, si els ceràmics, si la ceràmica s'ajunta i protesta i té ajudes, o és, almenys és el que esperen, també el sector primari necessita aquestes ajudes.
Efectivament, siga ajudes o, com dia, llevar impostos. O sigui, que ens lleven els impostos de les factures, per lo menos al sector agrari, al regar, que el regar és vital, som el sector primari, som un sector estratègic, l'alimentació afecta a tot, i sobretot a eixa pujada de l'IPC, i des de luego, vamos a ver, pujarà l'IPC, però nosaltres ens seguim pagant el mateix. Entonces nosaltres tenim una pujada, diguem, en cost de producció, que no veiem després que se revertís de ninguna de les maneres.
Claro.
I si nosaltres caem, pues la veritat és que això pagarà el consumidor en problemes per alimentació. Entonces, crec que el govern té que fer un esforç per millorar aquesta situació, que s'ha quintuplicat la factura de traure l'aigua dels pous per poder regar. O sigui, que és un problema gordíssim.
I quan consideren lo de traure ajudes, no tenien contemplat aquest sector, que pareix que tinguin que recordar-los, vostès envien la carta, lògicament, al lloc on es primordial que es faci en cas perquè és que és la base, és dir, podem estar sense gasolina per anar en cotxe, però des de llavors sense menjar. Això està clar que no. I tot i això, que la gasolina vostès també la gasten, perquè els tractors també van en gasoil, no?
Sí, és que anem a veure. Així, jo crec que ens estem quedant curts. N'hi ha una cosa que és absolutament certa, i és que en el mateix metro cúbic d'Auia, que te costava 26 cèntims l'any passat, ara te costa 38 o 45, segons l'actualització que hagin fet, perquè la situació de cada comunitat de regants o de cada pou, també veurem fins a quin punt s'ha vist perjudicada per la no aplicació i la repercussió immediata i directa de l'increment de cost al preu del reg. Però estem parlant d'aplicació d'impostos sobre els beneficis caiguts del cel, diuen. Caiguts del cel per aplicació d'una mesura política, que és ixa. Ixa posar el preu del més car, que dona la casualitat que és el gas, quan tu, a lo millor, en vez d'estar produint en gas, estàs produint en energia nuclear, que és més barata, o en energia eòlica, que és més barata, o en energia hidràulica, que és més barata. Entonces, estem fent la demagogia d'aplicar impostos a un impost perquè la decisió política permetís que apliquen el preu car a la repercussió de la factura, quan simplement la decisió política no tindria que reclamar el que mos baixen els impostos, sinó que mos baixen el preu de la llum. És a dir, si tu resulta que tens una energia que te resulta cara de fabricar, pues busca una font d'energia més barata i més econòmica.
Perquè se referen que ha sigut una decisió política
perquè si m'has deixat que aplique el preu més car de totes les possibilitats de producció que estic tenint, per tindre aquests beneficis extraordinaris que després els ompli la boca de demagogia dient que aplicaran impostos extraordinaris sobre els beneficis caïdos del cielo, eviteu que vinguin aquests beneficis caïdos del cielo, que se posi el preu real de la producció elèctrica i automàticament no caldrà disminuir els impostos, que per cert, si mos ha doblat o mos ha quintuplicat la factura de la llum, per molt, si s'ha multiplicat per 4 i mos heu reduït a la meitat l'IVA durant un període determinat, esteu recaudant amb un to més d'IVA i amb un to més per tots els conceptes. És a dir, ja n'hi ha prou de demagogia, mos quedem amb un to curs, Víctor, demanant el que mos lleven impostos, i el que hem de demanar és que la factura de la llum s'arbitre d'una altra forma, que és una decisió política, igual que ha sigut decisió política el parlar de que el preu estigui condicionat sempre per el més car de fabricació. Per què? Perquè els senyors de les, els que després ataqueu perquè tenen beneficis extraordinaris estan, entre altres, buidant els pantanos perquè han utilitzat energia hidroelèctrica a base de sense necessitat de regar el fer molta energia hidroelèctrica perquè me l'estàs permitint que la posi al preu màxim que és el que val el gas i jo estic tenint beneficis extraordinaris. No ataqueu els beneficis extraordinaris, preneu la decisió política que hi ha que prendre, enfrentem-vos al que vos teniu que enfrentar simplement en la decisió política de dir anem a produir l'energia més barata i el que més puga cap a or.
Bueno, pues jo simplement dir que efectivament nosaltres hem enviat esta carta i en esta carta també està lo de la doble potència, que és que quan nosaltres reguem se mos cobre la potència que toca, però quan no reguem pues que se puga canviar aquesta potència a la potència mínima i a la més econòmica, no? De tal forma que no estiguem pagant sempre el màxim, no? Que diu el contrat, no? Que se puguen canviar aquest contrat. I després també que se faci una reserva pressupostària per a que les associacions de regants puguen posar plaques solars i poder ser així autosuficients per a treure l'energia elèctrica en un futur, no? Entonces, pues bueno, totes aquestes coses li ho demanem a la senyora esta, que és la directora o la secretària d'Estat de l'Energia.
Que al fi i al cap és per a lo que estan les associacions.
Jo demanaria una altra cosa. Demanaria una estabilitat legal. Una estabilitat legal perquè així, promocionat i en subvencions, van posar en els minifundios que tenim una inversió important en reg localitzat, perquè per ahorrar aigua, per minimitzar l'impacte mediambiental, etc, etc, etc. I ara resulta que una vegada les comunitats de regants pagat pel propietari de cada una de les finques, els propietaris de la finca en les seues instal·lacions han fet aquestes inversions, ara mos estan dient hem de fer inversions en plaques solars. Les farem, però doneu-nos una garantia i una estabilitat de que no aneu a canviar les normes, no aneu a canviar les lleis, i que una vegada tinguem feta la inversió resulta que seguiu aplicant el que no podem utilitzar aquestes plaques per la raó que siga. I entre altres coses també com a organització agrària m'atreviria a dir que n'hi hagi una regulació de la mateixa forma que jo no puc posar una fàbrica de azulejos on me dóna la gana, sinó que tinc que anar a lo que està catalogat com a suelo industrial. Estem ben proliferar com a champinyons instal·lacions de plaques solars que me dona la sensació de que no tenen les mateixes exigències normatives i la mateixa regulació, que estan produint uns impactes visuals importants, que el dia que això se tinga que desmuntar tindrem els termes el terreno agrari probablement en unes condicions no adequades per poder seguir desenvolupant la seua actuació. Entonces, aquesta estabilitat normativa crec que és exigible, però és difícil exigir-la quan tenim 17 parlaments i un Parlament Nacional que la seva única faena és legislar, legislar i legislar.
El ple de Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Comunitat General de Regantes, Riegos de Levante, Marge Izquierda del Segura, en el fi de regular el mecanisme per a liquidar la contraprestació econòmica al regant que estableix l'article 14.9b de la normativa del Plan Hidrològic de la Demarcació. En este pago s'entén, en un pago que són 175.000 euros, en este pago s'entén compensat, a més del cost de l'adquisició d'aigua, tots els costos que han d'assumir els regants per a portar a cap la gestió hídrica de Elondo.
175.000 euros.
Això
m'agradaria saber l'opinió dels regants.
Això, bueno, s'han aprovat. Això és en Elondo, que està en Elche.
En Elche, bueno.
Per tant, en este cas, tenim problemes, demanem. Si no mos ho donen, és quan mos queixem.
Clar.
De moment, estos ja en tenen 175.000 euros.
Torna a repetir.
Qui plora, mama.
Sí, però torna a repetir lo mateix. Estic hasta el gorro de que todos tengan que ser ayudas del papá administración. Así, torna a repetir. Si n'hi ha un problema de factura elèctrica, és perquè n'hi ha una decisió política de que el preu de la llum la condiciona la més cara.
Sí, però sap lo que passa? Que el que mana és el que vostè va votar fa 4 anys. I mentrestant, vostè té que o demanar o aguantar. I quan vinguin les urnes, decidir. És així o no?
Sí, és així.
Moltes gràcies. Estic encantada. Jo m'ho passo molt bé quan venen perquè em porten coses noves.
Puc dir una coseta davant?
Sí, clar, clar.
Bueno, relacionat amb això del Ministeri de Transició Ecològica de les cremes, que ens ha caigut com un atobó sense esperar-ho, pues ara està venint una altra coseta, que és l'eliminació de preses hidràuliques i assuts. ¿vale? No vos pergueu, el programa d'avui de la nostra agricultura en Medi TV a les 7 i mitja, que vaig a parlar d'això perquè en el riu Millars hi ha una de les preses que ja
estava...
Sí.
Se veu. A veure, què podrem sentir que no sabíem?
Bueno, pues per exemple, que en lloc de renovar totes aquestes preses que caduca la concessió, pues lo que fan és derribar la presa, perquè una de les coses que pot fer és agarrar l'Estat la gestió d'eixa planta hidràulica i d'eixa presa, i l'altra és tornar a licitar la concessió i l'altra és derribar la presa. Pues ara s'està decidint sempre derribar la presa. I això és un perill tremendo, perquè aniran caducant totes les concessions a hidroelèctrica i aniran derribant preses. Ojo, que aquestes preses d'hidroelèctrica van lligades també a regar. I ahir dalt, en el Millars Alt, se volia derribar una de les preses que afectava a tres pobles que regaven d'ella. I estos han plorat i han aconseguit que no se derribe, però en canvi este any 2022 s'han derribat 108 preses, que són exactament la meitat de totes les preses que s'han derribat en la Comunitat Econòmica Europea.
I la raó que se posa és que altera la libre circulació de los peces i la fisonomia de los ríos.
El pròxim programa abordem això, però no obstant, esta vesprada en directe, quina hora eixirà?
A les 7 i mitja de la vesprà en Medi TV.
I el que no ho veig, consulta les xarxes socials, que de ben segur que està per ahí.
Sí.
Moltes gràcies per haver estat així.
A tu, Susana.